Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 24 minuts, és divendres, havíem deixat en Roman a les portes d'aquesta jornada sobre l'infant, la família i l'entorn en l'era digital, un enfocament interdisciplinari. Havíem deixat en l'infància i li preguntàvem a en Roman, clar, ell ha començat també a veure Adolescents, la sèrie aquesta de la qual tothom en parla, que és la frase aquesta que hem fet més o menys nostra quan Netflix treu algo, tothom en parla d'Adolescents, d'aquesta sèrie de 4 capítols que comença amb la policia entrant al domicili d'una família, el fill de la qual, un nen de 13 anys, ha matat...
Bueno, presumptament.
Presumptament. Mm-hmm. Bon dia, Roman.
Bon dia.
Des del Centre de Reeducació David, al carrer Pau Barraveig, número 13, ahir hi havia... Es poden lligar perfectament els dos àmbits, i es poden lligar perfectament perquè no sé si dir que el que reflecteix Adolescents que has començat a veure és o pot ser conseqüència dels anys anteriors no ben gestionats.
Efectivament, que tot no apareix un dia per l'altre. Tot té un recorregut, unes trajectòries, que potser justament en aquestes jornades el que més surt és que ara què fem? O sigui, que hem de fer coses. És a dir, que ja hem constatat, estem tots d'acord. No hi ha veus molt discordants que diguin, no, que va. No, tots, o sigui, això afecta el llaç, afecta el psiquisme, afecta les famílies, i hem de tenir una posició activa per contrarrestar una sèrie de coses i agafar les parts bones, que les té, i moltes, perquè no és tampoc que sigui...
Apuntes exactament el que diu aquest article de La Vanguardia, perquè hi ha un especialista que diu no, que no es tracta de criminalitzar les coses.
Mira, una afirmació rotunda de l'Ubieto va ser d'aquest senyor que ha escrit el llibre aquest de amantes o... No, adictos o amantes.
Adictos o amantes.
Ara m'ha deixat el que anava a dir. Bueno.
Sí?
Sí, ja vindrà.
Diu aquest article de La Vanguardia, i si et ve, sense espera, ho deixes anar.
D'acord, gràcies.
Diu, la sèrie explica la història de Jamie Miller, un noi britànic de 13 anys acusat de matar una companya d'institut i reflecteix la perillosa relació dels joves amb la tecnologia. Diu, entre altres coses, es pregunta, amplifiquen les xarxes el bullying i fomenten la, que és un altre concepte, diguem-ne, que ha vingut vinculat amb aquest serial, la manosfera. La manosfera, concepte que defineix tot allò que, diguem-ne, aplega una ideologia, comentaris, expressions contràries al feminisme que promouen la misogínia. Estan fent alguna cosa pares i educadors? És l'habitació d'un adolescent un lloc segur? Diu, entre altres coses, la investigadora de la Universitat Complutense, Elisa García Mingo, que la sèrie posa de relleu que no estem mirant el suficient ni en el lloc adequat. La sèrie mostra la vida híbrida, com has dit més d'una vegada, Roman, entre l'offline, l'online, entre el món virtual i el món real, i fins a quin punt un món es comunica amb l'altre.
I al punt de que només hi ha un. Només és un.
És a dir, que
la realitat virtual, la realitat virtual és realitat. No és com si fos en el concepte de paraula virtual com algo potencialment real. No. És digital i és real.
Especialistes que diuen, entre altres coses, que la sèrie convida a pensar i convida també a fer un qüestionament de on estan els adults.
Aquesta és la gran pregunta.
Quan passen determinades coses, quan passen determinades coses que s'escapen del seu àmbit. El co-creador de la sèrie ha signat també un manifest, diguem-ne, anàlog als molts manifestos que hi ha aquí sobre la necessitat de gestionar bé i de limitar l'ús dels dispositius tecnològics i les xarxes socials, però també veuen en aquesta associació anglesa imprescindible que els pares tinguin més formació, també els educadors, i que des de les institucions se'ls ajudi, perquè també ells estan sols a l'hora d'abordar problemes que, entre altres, són, per exemple, aquest llenguatge especial molt basat ara en les emoticones, és a dir, en l'abstracció absolutament pura del llenguatge, i a una emoticona una imatge determinada que és l'abstracció de tot un seguit de continguts. A la sèrie apareix, com els dèiem ahir, el cor vermell, amor, el cor morat, desig sexual, el cor groc, interès mutu, el cor rosa, atracció sense intenció sexual, la píndola vermella, que fa referència a la píndola vermella de Matrix, és el despertar dels homes amb una actitud misògina, segons la qual se'ls han atorgat massa poders a les dones. La píndola vermella significa això, tot això que els acabo de dir, la píndola vermella. L'explosiu, és a dir, el petard, representa l'esclat de la píndola vermella, i després, ara no ho diré, la judia, que és la mongeta, ara, perdonin, la mongeta, que distingeix a un altre concepte que la sèrie ha portat, els incels, que són aquelles persones, per definir-ho ràpidament, que se senten frustrades perquè no han atret l'interès de cap dona. I, per tant, viuen aquesta frustració comunitats d'homes que culpen a les dones del seu fracàs sexual. Tot això, entre moltes altres coses, està aquí dins, i com diuen també molts estudiosos, els pares no són coneixedors de tot aquest món que neix o es desenvolupa dins una habitació d'adolescent.
No només. Dic perquè això també s'alimenta de la vida en el pati, al carrer, i, és a dir, que tot això, que és una sola realitat. Que fa passatges, però que efectivament està en l'habitació, està connectat amb tota una sèrie de qüestions i amb un còdic nou, un còdic diferent. Ha canviat justament entre d'altres coses, el lloc de la paraula ha canviat.
Saps què m'ha cridat l'atenció? Si fa 4 dies parlàvem i et teníem aquí fent referència als adolescents enganxats a l'ordinador xatejant pel Messenger.
Imagina't.
El Messenger, que sembla que estiguem parlant de la prehistòria. I ara ni això.
Sí, sí. Bueno, i Instagram té tot un funcionament que jo no pillo massa, però de parlar amb imatges. Vas construint una imatge, els icones són imatges, és a dir, manca l'enunciació. És a dir, una persona que argumenti des de lo propi. Tots són com tipologies. No, aleshores, amb un logotip...
Sí, sí. No desenvolupes un argument...
Res, ni és teu.
Ho redueixes tot a una emoticona d'una mongeta o d'un cor o d'un explosiu o de no sé què.
Sí, sí, sí.
I això suposo que t'acosta a altres persones que també defineixen la seva...
Imaginàriament sí, suposadament sí. Justament, ajuda com a fer identitat. Som els de la...
Els de la mongeta. Som els de...
Sí, tu ets dels... No has vist que els adolescents diuen és tipo no sé què, és tipo... Com que tipo? O és o no és? O sigui... Bueno, on estan els adults?
Vinga, la sèrie això, és el aquesta. Això és el que t'ha despertat de cop, perquè la sèrie també incideix molt en això, no?
Sí, però incideix en el sentit de deixar-ho veure. Ho posa allà, t'ho exposa perquè tu vagis traient les conclusions. Però justament els adults estan allà en aquesta sèrie. Aquesta no és una sèrie per adolescents, és una sèrie per adults. I allà, aquesta és la fantasia última persecutòria de l'adult, el nen hiperempoderat que fa el que li rota i, òbviament, es carrega el sistema adult, es carrega el sistema.
D'acord.
No? Totalment per fora de la família, però són, com dit, fantasies persecutòries dels pares, d'acord? Per venir a dir-te.
Va bé que ho diguis així,
sí.
Perquè encara que està basat, i així es diu, en una història real, una sèrie és una sèrie i un cas és un cas. Hi ha milions d'adolescents en el món.
Sí.
I meravellosos, estupendos.
Efectivament.
No acusats d'assassinar algú, ni que no han assassinat ningú, ni que assassinaran mai a ningú. I ho diem també perquè a vegades el món del serial i el món de Netflix té una potència tal
que,
com diuen també aquest article, segurament moltes famílies a casa seva els ha vingut un cercle fred de dir, bé, ara tenen 5 anys, 6 anys els meus nens, 7, 8, yeah. I quan arribin, com de bo, no? I això segurament, vull dir, no té massa sentit.
No té massa sentit.
No té massa sentit aquesta
és,
por, no?
I és un mal efecte, o sigui, l'efecte
d'alarma. Un dany col·lateral.
Sí, és un dany col·lateral, sí. L'alarma que desperta. I d'alguna manera el ressò sempre en les xarxes, en els mitjans,
sí, sí.
És quan és populista, sí. Quan és alarmista, sí. Això és el millor efecte perquè et comprin les notícies.
Està clar.
El que passa és que, clar, també es transmet com una espècie de cosa com aleatòria, saps? Com si les coses caiguessin del cel i just passaves tu per allà sota i t'ha caigut a sobre. Doncs pues no va així.
El que, aquest punt et pot passar tu també, encara que no t'ho creguis.
Efectivament que li pot passar a qualsevol, però diríem, però per altra banda, també depèn molt del que s'hagi anat construint. No és el mateix un adolescent que arriba a l'adolescència sabent que quan veu alguna cosa rara que li crida molt l'atenció i que l'espanta, podrà anar a parlar amb els pares i dir, escolteu, passa't això? I jo he pensat això, jo he vist això. És a dir, de comptar amb algú, amb una presència...
Amb un vincle de confiança.
Amb un vincle de confiança, efectivament, a qui anar a consultar, perquè si no, les consultes són a la intel·ligència artificial, a Google, i que a més dona respostes immediates i generalistes, no? I homogeneïtzant les mateixes per a tothom. No? I això és el que d'alguna manera hem de combatre. Cadascú ha de tenir criteri, ha de tenir pensament crític, ha de tenir argumentació, perquè si no quedem devorats per l'algoritme que a sobre et fa creure que això és el que tu vols. Això és el que tu necessites.
I no sé si la sèrie apunta també una determinada sensació de frustració dels pares de no haver vist, de no haver estat d'allò, de no haver pogut, de no haver...
De culpa, dius, de culpa. Sí, clar, hi ha sensació de culpa, hi ha... El que més mostra la sèrie és el desconcert total i absolut, no? 13 anys li pregunten per les relacions sexuals i el pare li diu, per Déu, que no veu que té 13 anys? Saps? Clar, i aquí hi ha un adolescent, perquè justament el fill de l'investigador està també al mateix col·le, aleshores el pare va fent investigació i no averiguen res, o sigui, fan un milió de preguntes
no
entenen res, perquè van, diríem, amb un concepte clàssic, no? I aquest el fill li diu, però tu has anat a veure l'Instagram? Sí, mira, no. Però has vist bé l'Instagram i aleshores li senyala tot això, tots aquests signes, el que van penjant, tant un com l'altre. I li diu, no ho estàs llegint bé. És un altre còdic i la lectura, tu estàs llegint segle XX. I no estàs llegint des del segle XXI. I això és una cosa que, a veure... Que
una altra diria, de les claus.
I sí, és una de les claus i és una altra cosa que ha fet que la bretxa generacional sigui un abisme, o sigui, que és una bretxa que sempre ha estat, o sigui, entre totes les generacions, però ara és descomunal.
L'adolescència sempre ha tingut un codi. Sí. Abans de fer-lo servir d'aquesta manera, s'utilitzava un llenguatge especial, un argot especial,
sí.
Que era l'argot dels adolescents, que els grans tampoc no entenien massa, i què vols dir quan em dius no sé què, tal.
Efectivament. Tal. I anava per pobles, per barris...
Ah, exacte.
Però aquest és global. Aquest és global. Això ho entendrà un francès, un anglès, tots. És global. I es genera d'una forma... Això, que no passa... pels vincles presencials. I això és l'altra qüestió que convé i que hem de reivindicar, és una posició activa respecte a les presències, a l'atenció i al desig. És a dir, d'estar allà amb algun desig d'alguna cosa. Ser interlocutors interessants pels adolescents i pels nens, perquè tenim un competidor que és la intel·ligència artificial, que és Google, que són les xarxes, que allà ells sí que troben que tenen coses interessants. Aleshores, les presències, els adults, han de ser éssers una mica més interessants, que tinguin alguna cosa a portar.
Però, esclar, no? Ara, esclar, si t'escolta un pare o una mare, no? Què tinc jo d'interessant, què tinc jo que pugui interessar més que tot allò que el meu fill o la meva filla el té captivat davant de la pantalla?
Pues fantàstics. Mira, si aquest pare fa aquesta pregunta, ja està en millor situació que si no se la fa. És a dir, primer...
Però que segurament molts pares deuen dir, bé, què faig jo per desconnectar-lo una miqueta de tot això?
Bueno, o sigui, el primer
com
és la, com...
Com atrapo l'atenció d'algú que té l'atenció atrapada d'una forma permanent en aquest àmbit?
D'acord, i que també és recíproca.
I que també...
Perquè o sigui, l'adult també té l'atenció menjada sí, per les maquinetes.
D'acord, però que vols dir que l'algú no el reconeixerà tant com,
bueno, en
com allò que veu. En
sempre, es veu
sí,
més,
sí, sempre es veu més en l'altre, està clar.
Però que el primer passa per justament un codi, una cultura, un missatge que s'ha d'enviar respecte a l'ús dels gadgets i de la tecnologia i de lo digital en general. I s'han de prohibir coses, s'han de regular, és a dir, abans dels 3 anys no té per què tocar una pantalla, és que el que és més, no li convé, va en contra del desenvolupament. També és veritat que...
En això també hi ha una postura bastant unànime.
Sí.
Entenc.
Això, no ha sortit ningú que
no
digui...
No ha sortit ningú que digui, no, que potser no.
No, definitivament. I va en contra de coses del desenvolupament.
D'acord.
No només...
Abans dels 3 anys.
Sí.
Fins als 3 anys.
Efectivament. Vaja. Efectivament. No, quan veus aquests cotxets o aquest dispositiu pel cotxet dels bebès perquè puguin posar el mòbil davant... És a dir, quan un nano que va en un cotxet ja té prou amb els arbres, el que veu, la gent...
Que la realitat.
Exacte, que és el que ha d'estar mirant. I no començant en una virtualitat que no té cap sentit en aquella edat, que és un contrasentit. I el que et volia dir abans, que se m'havia anat, és de que aquest especialista, aquest és un ultraespecialista en tot el tema de digitalitat, el que diu és que no està demostrat, no hi ha cap evidència científica que la digitalitat provoqui patologies. No provoca patologies. No, això és una llegenda urbana. El mateix que hi ha natius digitals. Mentira. Mentira. No hi ha un ADN
digital.
No neixen els nens. Ni neixen en un iPad o en un ordinador. No, els nens s'incorpora.
S'incorpora això.
Amb la vida.
Sí, sí. Però els nens no neixen amb la digitalitat tecnològica incorporada.
Efectivament.
Neixen igual que...
I no és una font de virus,
D'acord. Sí.
Però sí és cert que diríem que allà on hi ha una prèvia, on hi ha un caldo
context.
De cultiu, un context, una
un
història,
entorn.
Una fragilitat, bueno, això pot ser la gota que acabi de colmar el vas. Però mira, per exemple, també una altra companya en aquestes jornades, que és la d'altes capacitats, un grup de treball en altes capacitats, deia que pels nanos amb altes capacitats, que passen el dia avorrits, fars de veure la mediocritat a nivell de funcionaments, la poca intel·ligència amb la
que es
mou la societat en general i les escoles en particular. Tu saps el que és per un nen que ja, abans que ho digui la mestra, ho digui una vegada, ja s'ho sap,
clar.
I veu que porten 3 setmanes repetint el mateix i els altres estan de quin era el tema avui, de què parlava, i arriben a casa... I entren en les xarxes, i entren en la intel·ligència artificial, i aquí poden desplegar totes les seves ànsies de saber, no? d'investigar, i aquí sí que no hi ha limitacions. No? I per aquesta gent amb altres capacitats és una gran cosa poder tenir aquest recurs de la xarxa. Com sempre, amb regulació. Etcètera.
Per la resta de mortals, això és... Si no es regula...
Exactament. Per la resta de mortals és al revés. És a dir, el que els hem d'impulsar és a la realitat física. Mira, aquestes jornades eren presencials. Tu saps quin gust la de gent que em va dir... Escolta'm, també és híbrida. No ho és. T'interessa? Vine. Si no, ja t'ho miraràs gravat en el YouTube, en el canal de YouTube del col·le, sí. Del Col·legi de Psicòlegs, i ja està. La cosa aquesta híbrida, jo crec que és que encara no hem superat la pandèmia.
Sembla mentida perquè ens movem en dos mons, és a dir, en el cas de les festes populars, no es vol la virtualitat, tothom hi vol ser.
Efectivament.
Si no hi ets, no és ningú, no vius aquesta experiència.
Sí, veure el carnaval per la tele. Exacte. Queda per la iaia.
Hi ets,
sí.
Hi has de ser.
Efectivament.
I en canvi, en la vida quotidiana...
Però saps què és el pitjor? Que també has de ser. Fixa't què passa. Moltes de les reunions en l'empresa... L'altre dia parlava amb un senyor que, bueno, que és empresa. Diu, he tornat a viatjar. O sigui, ja he fet un viatge relàmpag, ja la tercera vegada que anava. Dic, ostres, que fort escoltar-te dir això. Diu, ah, no, és que jo vaig. És que entenc que hi ha coses que només es poden tractar personalment.
No, i nosaltres ho podríem dir entre una conversa telefònica i una, com el cas d'aquest matí. Anava a ser una conversa telefònica. S'ha pogut venir, han pogut venir els convidats, doncs millor que vinguin. Abans que parlar per telèfon amb algú...
És que transcorre d'una altra manera, el vincle s'alimenta i es realimenta d'una altra manera. No és el mateix vinculat amb una pantalla o a través d'una pantalla...
O sigui que es tracta de reivindicar la presencialitat, encara sí, que sembli mentida.
Sí, i tant, i tant. La presencialitat... l'argumentació, el criteri propi, el pensar per un mateix.
Deixa'm que t'ho deixi pel primer dia. Com es pot reivindicar la presencialitat en un moment de la vida com és l'adolescència en què es vol un espai personal? I per tant, no es vol tant estar tot el dia amb els pares per aquí i tal, sinó que jo vull un espai propi perquè necessito un espai propi.
Bueno, l'adolescent en principi vol de les dues coses. Vol de l'espai propi, vol de l'intimitat i vol molt de la socialització i de socialitzar i de la socialització virtual també o digital. Això,
el que estàs dient és que la socialització digital és la que està prenent aquí un paper molt potent.
Sí, però i a més que té un efecte, que això era la hipòtesi de partida i ha sigut també la d'arribada, de que tota aquesta realitat digital ha fet efecte, o sigui, provoca fenòmens i manifestacions novedoses, diferents, i símptomes també diferents. No? Sobretot tot el que té a veure amb l'angoixa, amb l'agressivitat i amb les dificultats en els vincles. I on tots els professionals que estàvem allà, de la xarxa privada, la pública, havien de la banda de l'educació i de la banda de la psicologia clínica, la pregunta és com treballar això amb els pares, no? Com fer, perquè no és tan fàcil, perquè els pares estan en una posició moltes vegades sobreprotectora o molt a la defensiva i bueno, com justament poder trobar espais de paraula, de conversa, de compartir objectius, no? I de donar-se mutu recolzament.
A veure si serà veritat, som una societat més tensionada, més agressiva, sí, menys tolerant.
Clarament.
Per mort que estem diguem-ne, no sé si dir, embolicats o sotmesos o presoners d'una forma d'utilitzar les xarxes socials que ens està tornant d'aquesta manera?
Bueno, sí, aquesta és la confirmació. Aquesta és la hipòtesi i per que tant, ningú rebat.
Si als grans ens passa això, que podem saltar la primera de canvi, què no pot passar?
Efectivament. És a dir, té un efecte deshumanitzador. És deshumanitzant en algunes coses.
Sense control, Tornem a repetir.
Sense control, no, i com inèrcia sí, que porta això. Si tu, o sigui, plantejant-se a fer les jornades presencials, va ser una presa de posició. I t'has de quadrar, perquè et comencen a col·legir, però com? No, si i la gent que està... I la gent, bueno, pues, escolta, que vagi a un altre lloc, algú que tingui més a prop, vagi a sota casa seva.
En 15 dies hi tornem, que no és poca cosa el que ha deixat anar, per una banda, aquestes jornades i, per altra banda, Adolescents, aquesta sèrie de Netflix de la qual tothom en parla. Roman, gràcies.
Sisplau.